Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Sempre amb tu.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Ràdio Estel.
Les 10 i 4 minuts del matí, bon dia Catalunya, bon dia Andorra, comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa a tota costa. Aquí parlem, com sabeu, del món de la immersió, el món del submarinisme, obrint una nova edició en la que us convidem a compartir 60 minuts des d'ara mateix i fins les 11 en punt del matí amb diferents temàtiques vinculades amb el món del busseig. L'edició 541 d'avui dissabte, 1 d'octubre de 2011. Comencem. I com sempre comencem fent un repàs de les temàtiques que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició d'avui de tota costa. Sara, bon dia.
Molt bon dia.
Endavant.
Doncs avui començarem parlant d'un curiós cas en referència a un tresor valorat, atenció, en 500 milions de dòlars que es va trobar al fons del mar l'any 2007 i relacionat amb l'empresa Odyssey. Ens explicarà què ha passat amb aquest tresor al Gonzalo Millán del Pozo, que és president del Proyecto Poseidón. Com cada dissabte, repassarem el temps que ens espera per tot el cap de setmana i continuarem el programa parlant amb el Sergi Rossi, un doctor en ciències biològiques i investigador que ha escrit el llibre El planeta azul, un universo en extinción, que dona a conèixer d'una manera planera els problemes que amenacen l'existència dels nostres mars. I acabarem el programa parlant sobre una interessant iniciativa duta a terme per la Fundació Promar, que fa un any va decidir crear un ecoparc marí enfonsant 24 esculls de formigó a les costes del Garraf. Un dels membres de la Fundació Promar, l'Òscar Montferrer, ens explicarà com es troba ara mateix el projecte.
Gràcies, Sara. Doncs ens hi posem rapidíssimament. Abans, però, les salutacions de tot l'equip del programa Tota Costa, del Mario Ramírez, de la Sara Cruz, del Toni Huguet, Xavi Aguilar i qui us parla, Miquel Mercadal. Bon dia, benvinguts, comencem.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Sub Aquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
¿Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com.
Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava.
I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic, informa't de les novetats i notícies a facebook.com/CalaMontjoi.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Bueno, pues abrimos esta edición de A Toda Costa, tal y como anunciábamos en nuestro avance de temas, en nuestro sumario. Hoy hablamos del Odyssey. La pasada semana nos sorprendía una noticia. El Odyssey deberá entregar a España el mayor tesoro jamás rescatado en el mar, ¿eh? Una apelación, tribunal, en fin, hay muchísimos actores, muchísimas figuras que han influido en esa decisión. Hoy vamos a intentar saber más sobre este tema y lo hacemos en unos instantes saludando a Gonzalo Millán del Pozo, el responsable de Proyecto Poseidón.
Pues vamos a intentar explicar un poco lo que ha sucedido. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ratificó el pasado 21 de septiembre la orden de un juez de Florida para que la empresa Odyssey entregue a España un tesoro valorado en atención 500 millones de dólares que fue encontrado por esta compañía en el año 2007 en el fondo marino. Se trata del mayor tesoro encontrado bajo el agua y que consta de 17 toneladas de monedas, la mayor parte de plata con la efigie del monarca español Carlos IV y acuñadas en Lima, en Perú, en el 1796. La empresa estadounidense presentó el recurso después de que en diciembre de 2009 el juez de Tampa, costa este de Florida, Steven Mirday, fallara a favor de los intereses del Estado español en este caso.
Una completa victoria de España, así lo califican, diferentes entidades. Gonzalo Millán del Pozo, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. No sé si lo calificas tú también así, una completa victoria de España.
No.
¿No?
No.
¿Por qué?
Por la experiencia. Yo creo que ya son muchos años los que estamos principalmente mezclados con los cazatesoros y con la cantidad de barbaries que están cometiendo por todo el mundo, que esta decisión nos pasó lo mismo con el Juno y la Galga en Virginia. Uh-huh. Y salimos perdiendo, a pesar de que los tribunales americanos nos dieron la razón. También nos pasó con Nuestra Señora de Atocha, que para recuperar algunas piezas pues tuvimos que comprarlas. O sea que la verdad es que, aparte que toda esta historia comienza de una forma bastante rara, ¿no? Es la primera vez en el 2007, ellos tenían autorización para el Odyssey, me refiero, para rescatar un pecio que era el Sunset, de la corona británica, sí. Y había contratado al Odyssey para que lo rescatara. Y la Junta de Andalucía no tardó, sino que nunca le concedió la licencia para hacer esa prospección. Por lo tanto, lo que hicieron fue entretenerse y recuperar esas monedas de las que se están hablando ahora, de otra forma distinta, pero se está hablando de esta cantidad de monedas, o sea, un total de 595.000 monedas de oro y de plata, ¿no? Y 17 cañones. Estamos hablando de un peso considerable. Y luego me encuentro por primera vez en la historia, porque una cosa es la historia y otra cosa es las historias que nos cuentan, ¿no? La verdad es que es la primera vez en la historia que oigo a los ladrones, en este caso a estos del Odyssey, sí, sí, decir que se han llevado una cantidad determinada de monedas porque nadie la ha visto. O sea, los únicos que la han visto ni ha sido el juez de Florida ni ha sido el juez ahora mismo del tribunal. No lo ha visto nadie. O sea, que en realidad lo que no sabemos es qué cantidad de monedas o qué cantidad de restos arqueológicos, históricos y de valor económico se han llevado, porque aquí nadie, exceptuando los propios del Odyssey, lo cual me extraña muchísimo, han dicho que se han llevado. Es la primera vez en la historia que veo a un ladrón decir cuánto se ha llevado. Uh-huh. Y ahora lo van a devolver a España cuando lo pusieron a la venta al día siguiente por internet, las monedas. La verdad, esto para mí es una cosa muy contradictoria.
De hecho, así empezaba esta conversación contigo, ¿no, Gonzalo? Con esa frase que muchos califican como una completa victoria de España. También hay que decir que Odyssey anunció que pediría también una revisión judicial, alegando que el fallo se contradice con opiniones, etcétera, etcétera. Quiero decir que la batalla no está cerrada, ni muchísimo menos, ¿no?
Bueno, según las informaciones que estamos teniendo últimamente, pues dicen que tienen un 0,1% de que le den la razón en este recurso que intentan poner y que lo van a poner ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, eso desde luego. Pero que tienen un 0,1 de que se los le conceda que se celebre ese juicio. Pero no obstante, es que no sé cómo pueden volver unas monedas que ya han sido vendidas, eso en primer lugar. En segundo lugar, siempre recordaré, y recuerdo una entrevista que tuve contigo el año pasado, ¿no? Estamos hablando de el Odyssey. El Odyssey lo constituyó Robert Mash. Robert Mash es un marine de Estados Unidos, trabajaba en rota, un submarinista como la Copa un Pino, o sea, una persona extraordinariamente un buen buceador, y Robert Mash, habiendo saqueado la mayoría de los pecios que tenemos en Andalucía, en Cádiz y Huelva, ¿no? Se le concedió, no lo sé por qué, pero así, por eso yo no me creo mucho las cosas, se le concedió la orden de Isabel la Católica por el gobierno español. A mí son unas cosas muy contradictorias. O sea, yo tengo que recordar la historia, y la historia dice que en el estado de Virginia, las fragatas, el Juno y la Galga, fue el Odyssey también, fue Robert Mash quien las localizó, y no nos quedamos con nada, a pesar de que Estados Unidos nos dio la razón. Con el Atocha nos dio la razón, pero para conseguir los restos para que tenemos en algunos museos en España, en el arqueológico tenemos, ¿no?, tuvimos que pagar las piezas. Entonces, ahora es más difícil, porque no lo sé qué pensará la sociedad, ¿no? Pero vamos a ver, ellos cogieron y estaban esperando durante un año la licencia para rescatar el Sunset, un barco británico, o sea, de la corona británica, y la Junta de Andalucía no le dio autorización. Se distrajeron y dicen que es del Mercedes, pues es que es dudoso. Las monedas, algunas son acuñadas, según las informaciones. El barco procedía de Callao, de Lima. Pues bien, la mayoría de las monedas que enseñaron los del Odyssey, cuando desde Gibraltar se la llevaron a Tampa, son de acuñación mexicana. O sea, yo es que veo una cantidad de contradicciones informativas. Yo creo que hay poca gente especializada en el tema. Yo creo que hay pocas personas que se dediquen, pues no digo como yo, que llevo 25 años en el tema, pero a diario. Pero es que hay una cantidad de contradicciones tremenda. O sea, yo veo aquí una información mal dada. Yo creo que estas piezas, que son monedas, cañones, ¿cuándo lo van a devolver? ¿Tienen 15 días? Pues van a recurrir. Bueno, tenían 15 días, ahora tienen 12, ¿no? Pero ¿van a recurrir? Por supuesto que van a recurrir. Pero aunque recurran, ¿dónde están las monedas? ¿Y por qué tenemos que creernos de estos delincuentes americanos? Nos tenemos que creer que lo que se han llevado es lo que dicen. Vamos, es que es la primera vez en la historia que yo veo que un ladrón está diciendo públicamente, y sé el motivo por qué lo dice, y me parece que lo comenté también el año pasado, dice que han logrado rescatar esta cantidad de 500 millones de dólares, o sea, 367 millones de euros, porque al día siguiente la bolsa, la cotización en bolsa del Odyssey, subieron un 40%.
Sí, sí.
Ahora sale otra noticia. El tesoro submarino de un barco inglés destruido en 1941, en la Segunda Guerra Mundial, con una cantidad de oro y plata tremenda. Y es una noticia de hoy, actual, ¿no? Bien, pues eso hace que el mercado, que es la bolsa, las acciones en bolsa del Odyssey, suban como la espuma. O sea, esto no es nada más que un mercantilismo y una tomadura de pelo a los que están haciendo un esfuerzo tremendo, que es la Armada Española, que está trabajando estupendamente, y estupendamente, pero a la perfección. Pero claro, contra el poderoso no se puede ir, y el poderoso en este caso es la permisibilidad que ha tenido Estados Unidos desde su base de rota, de estar inspeccionando, rastreando toda la zona donde están la mayor concentración de pecios de todo el mundo, de todas las culturas, y con un valor económico, que hay que asombrarse lo que tenemos en la costa de Cádiz y Huelva y la barra de Guadalquivir hasta Sevilla, que son 116.000 millones de euros.
Que no nos vendrían nada mal.
No, es que con eso solucionaríamos todo el déficit de Europa.
En este momento, desde luego que sí.
Si lo importante, y perdóname, es transmitir que lo que tenemos que hacer es proteger los restos arqueológicos que tenemos en nuestras costas.
Pero esa protección se tiene que hacer desde muchos ámbitos, ¿no? Porque tenemos información, por ejemplo, un diputado del Partido Popular, el andaluce, ha recordado la parte de implicación de Gibraltar en este caso, que habida cuenta de que la colonia británica dio cobijo en su día a los barcos de Odyssey, el tesoro a bordo también colaboró con esta, permitiendo que la carga saliera vía aérea. ¿Eso es cierto?
Sí, es cierto. Lo mismo de cierto que es que aquí lo que no nos fijamos, y es donde tenemos que concentrar la mayor parte de los esfuerzos y las buenas voluntades de todos los partidos políticos, es que el proyecto Poseidón, que yo presido, hemos conseguido poner de acuerdo en la protección de todos los restos arqueológicos que se encuentran a menos de 50 metros de profundidad en las costas andaluzas, con más de 116.000 millones de euros en oro y plata, concienciar, firmar un documento de proteger esos precios a 42 ayuntamientos implicados, cada uno de su padre y de su madre, o sea, Izquierda Unida, Partido Popular, PSOE, todos, absolutamente todos, están de acuerdo. Pero aquí hay una pasividad, una dejadez, que es lo que nos está haciendo que todos los días, a esas profundidades tan mínimas, que son 50 metros, tenemos, es que estamos hablando de fragatas, estamos hablando de guerras, por lo tanto estamos hablando de la Armada, pero dejamos al margen lo más importante que tenemos, el mayor patrimonio de todo el mundo, subacuático, que es nuestro recorrido a través de la carrera de Indias.
Y estamos hablando de una profundidad, por cierto, Gonzalo,
hay
que es...
Hay 440 galeones del archivo de Indias que están localizados y están ubicados y sabemos la carga que se quedó. Y de ellos, de los 400 y pico, 240 están a menos de 50 metros.
Por tanto, una profundidad absolutamente accesible para incluso un buceador recreativo.
No, vamos a hacer el peso del oro.
Tú sabes que hay inmersiones, centros de buceo que te llevan a bucear a 40, 50 metros con una cierta...
Sí, pero, que una botella de aire comprimido pues dura una hora aproximadamente, media hora a los que respiran muy angustiosamente y a los buzos profesionales puede durar hora y media. Pero vamos, aquí no está en los buzos, aquí está ahora mismo en una barca de recreo con un aparato geofísico que te detecta el oro o la plata o el estaño o cualquier metal a 50 metros de profundidad. O sea, imaginémonos una bola de golf sumergida a 50 metros y a 20 metros de profundidad debajo de tierra, porque los metales, naturalmente con las corrientes, va bajando, ¿no? Entonces nos encontramos piezas pues a 50 metros de profundidad y 15 metros por debajo de tierra. Pues bien, en un barco de recreo con un aparato normal geofísico de detección, detecta si es oro, si es plata, tal y cual, y con bajar en 10 minutos lo has conseguido. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora mismo en nuestras costas en Andalucía.
Bueno, resumiendo, Gonzalo, porque la verdad es que el tema da para mucho, ¿no?
Y hablar en 10
minutos
es una cosa.
Sí, la verdad es que sí. Por eso te voy a pedir que en la próxima pregunta que te haga tengas y hagas un ejercicio de síntesis lo más importante que puedas. ¿Cómo acabará este caso del Odyssey?
En nada.
En nada. Por tanto, ¿se quedarán lo que se han llevado?
Me daría una alegría tremenda, y has dicho que sea breve, una alegría tremenda que eso regresara aquí. Pero luego había que pensar, son 595.000 monedas. ¿Dónde irían a parar? ¿A un museo? No. ¿Al Banco de España? No. Es que no se sabe qué hacer con 595. ¿Fundirlas? Sí. Por eso, y voy a ser muy breve, que es mi obligación con el proyecto Poseidón, que es la defensa del patrimonio, lo que tenemos que hacer es sacar todo el oro y toda la plata que hay sumergida en la costa andaluza para que no destrocen los pecios, no destrocen los barcos y no destrocen la historia, porque esta gente va y destroza todo y una vez que coge el oro y la plata, lo deja totalmente destrozado, todo el pecio. Ese es mi mensaje.
Bueno, pues hoy queríamos, y recogiendo estas palabras de Gonzalo de Miranda del Pozo, hablar sobre ese tema, el Odyssey. Nos ha ocupado, realmente, cada año nos ocupa un par de veces, cada año van apareciendo noticias respecto a este tema, y siempre, bueno, pues es un placer comentarlas con Gonzalo Millán del Pozo, por los años de experiencia, por la seriedad de ese proyecto Poseidón defensa del patrimonio. Nada más, Gonzalo, gracias por atendernos y muy
Muchísimas
buenos días.
Gracias a vosotros.
Gracias. Primer protagonista gracias. Que pasa por estos micrófonos, enseguida lleva la previsión meteorológica, tenemos libros, tenemos muchas otras propuestas, hasta las 11 en punto de la mañana. Enseguida volvemos.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Si Menorca és el teu destí, Salgada i Vin serà el teu centre. Sota la nova gerència de Fernando Roger i José Moya, directius de Blues i Submenorca. A 4 quilòmetres de Sant Lluís, a la urbanització de Salgà, a tocar del mar, t'oferim tot el que pots demanar. Formació, botiga, equips de submarinisme i embarcacions que et portaran als millors punts d'immersió, com l'Illa de l'Aire o l'Escull Rafalet. Salgà Diving, centre 5 estrelles Padi, un nou concepte per un submarinista exigent. Vine i descobriràs les millors immersions, no t'ho perdis. El fons marí t'espera. Visita el nostre web www.salgadiving.com. Descobreix la verdadera Menorca submergida. Salgà Diving, com a tu, ens apassiona el submarinisme.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Efectivament, el temps que esperem per avui dissabte i demà diumenge, com sempre, també amb una especial atenció en l'estat del mar, Sara.
Doncs atenció, perquè el cel estarà entre mig i molt ennuvolat a l'extrem sud. A la resta del litoral hi haurà intervals de núvols baixos més trencats al centre del dia. A la resta de Catalunya s'imposarà el sol, tot i que a partir de migdia creixeran nuvolades a punts de muntanya. Fins a migdia i a la nit s'esperen alguns ruixats febles a l'extrem sud del país. Pel que fa a les temperatures, les mínimes seran lleugerament més altes a l'extrem sud, semblants a la resta del litoral i lleugerament més baixes a la resta de Catalunya. Les temperatures màximes aniran dels 23 als 27 graus a la resta del territori. El vent a l'interior, el vent bufarà fluix i de direcció variable fins a migdia i de nou a la nit. Durant la resta del dia bufarà fluix amb cops moderats de component sud i est. I a l'estat de la mar, tant a la Costa Brava com a la Costa Central, com a la Costa Daurada, bufarà entre fluix i moderat de component est, entre llevant i gregal, marejol, amb àrees de maró, mar de fons de l'est.
Gràcies, Sara. Fins ara mateix. Nosaltres seguim, fem una petita pausa. De seguida parlem amb el Sergio Rossi, un biòleg, escriptor, acaba de publicar un llibre, Planeta Azul. Parla de la salut que tenen els mars i els oceans. I també avui parlarem d'una interessant iniciativa que es va portar a terme farà aproximadament un any. Un escull artificial a les costes del Garraf. Hem anat a fer submarinisme i volem saber quin és l'estat. Esteu a tota costa, edició 541.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
¿Vols gaudir de la primera botiga especialitzada 100% en busseig? Nosaltres sabem on és. Blue Sea Soup, a Alaior, Menorca. Hi trobaràs de tot. Venda i lloguer de material de busseig, assegurança, servei tècnic en general, assessorament i, si vols fer la teva immersió, t'hi portem amb el Diving Center Fornells. Si vens a Menorca, vine a Blue Sea Soup. Som a l'Avinguda Sa Indústria P4, nau 1, polígon industrial La Trotxa, a Alaior, Menorca. Blue Sea Soup, la millor immersió.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro. Y esto es un saludo para vosotros, los que estáis escuchando a Tata Costa. Y solo decirles que ayudéis a que el Mediterráneo no se nos muera. Vosotros podéis anunciar muchas cosas y lo podéis cuidar. Yo lo intento dentro de lo que puedo. Así que ánimo y seguid dentro del agua.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Hola, soc la Judy Mascó. Jo, com a aficionada al submarinisme, que ja fa uns anys que el practico, voldria saludar a tots els amics, a tots els oients del programa A Tota Costa.
Molt bé, tornem a ser amb tots vosaltres. Això és A Tota Costa. Si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, sigueu benvinguts. Ja sabeu que aquí, de 10 a 11, es parla del món del submarinisme, del busseig i de tot el que tot aquest sector comporta. Un dels segments més interessants també d'aquest sector són els llibres, les publicacions. Ja no fa pas massa vam parlar també d'un interessant llibre de les Illes Medes i avui us volem proposar també un llibre certament interessant, El planeta azul, un universo en extinción, escrit per al periodista, per a l'escriptor, per a l'investigador Sergio Rossi. Avui en parlem, Sara.
Doncs així, recordem el seu títol. Es diu El planeta azul, un universo en extinción. És un interessant assaig sobre la sostenibilitat dels nostres oceans que ha estat publicat recentment a Espanya per l'editorial Debate. El seu actor, el Sergi Rossi, va néixer a Barcelona l'any 1969, tot i que podríem dir que és mig italià. Després ens ho explicarà. És doctor en ciències biològiques i un gran observador de la naturalesa i, de fet, fa relativament poc temps ha estat fent una expedició científica a l'Antàrtida. És l'investigador Ramon y Cajal a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i ha estat més de 15 anys a l'Institut de Ciències del Mar. Amb aquest llibre, Rossi dona a conèixer els problemes, com dèiem, que amenacen l'existència dels nostres mars i, com a conseqüència, la nostra existència. Invasions d'algues o meduses, contaminació de les aigües a causa de l'acció de l'home, bancs de pesca exhaust o combustibles marins són només alguns d'aquests problemes. Cal dir que són poques les publicacions de caràcter divulgatiu que es preocupen d'aquests fenòmens i de les seves conseqüències, tot i que, atenció, l'aigua constitueix el 70% del nostre planeta.
Doncs déu-n'hi-do la feinada que ha de tenir perquè hi ha moltes amenaces. Sergio Rossi, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, déu-n'hi-do, no? Hi ha moltes... Cada any surten coses noves, no?, que amenacen els nostres mars i oceans.
Bueno, la veritat és que moltes d'elles estaven de fa dècades i dècades. El que passa és que ara en comencem a ser conscients. Quan he començat aquests últims, potser 20 anys, a veure què passa al fons del mar amb tecnologies remotes, robots, submarins i altres instruments, doncs ens hem adonat que la cosa està realment molt malament. En determinats llocs està, pues, es pot dir que de forma està molt alterat o s'ha transformat d'una forma molt considerable. També el fet de que hi hagi més gent treballant fent seguiments del mar ha fet que s'evidenciïn molts dels problemes que tenim arreu del món.
La tendència cap a on va? Perquè realment, el que dèiem, no? cada any surten que si algues invasores, l'altre dia no fa pas massa parlàvem amb el Josep Maria Gili, del CSIC, d'una espècie, una mena de medusa també doncs, invasiva. Realment, cada any surten coses noves.
Sí, anem cap a... De fet, és una mica... Hi ha diversos factors, però una mica l'efecte pervers de la globalització és el fet de que, per una banda, hi ha una banalització dels sistemes, és a dir, ens estem carregant tot el que sigui complexa, tot el que siguin pues, els top predators, és a dir, les tonyines grans, els taurons grans, les balenes, i coses, d'alguna manera tot aquest tipus d'animals. Per altra banda, estem també destruint a través de la pesca de ròssec i altres mètodes de, pues, de pesca o d'urbanització, etc. Tot el que siguin els fons marins més pues, que tenen més edat, com poden ser pues, les praderies de fanerògames, els esculls coralins, etc. I després està aquesta universalització, per dir-ho d'alguna forma, de determinades espècies que les estem movent d'un lloc a l'altre doncs d'una manera bastant frenètica, no? A través de vaixells, a través de cultius i coses per l'estil.
Uh-huh. I a grans trets, Sergi, què pretens amb aquest llibre?
Bueno, el llibre vol ser realista. Jo, després la gent diu, ostres, el títol és molt alarmant o molt alarmista, i després llegeixes el llibre i el llibre és un llibre molt realista. És a dir, l'única cosa que vull és consciència una mica a la gent què és el que està passant. Després, bueno, es donen unes quantes solucions, ni molt menys totes, hi ha moltes més solucions i moltes més històries, i una mica al final el que es vol dir és no anem bé, perquè és la veritat, no anem bé ni en això ni en moltes altres coses, ho podem fer molt millor, però sota el meu punt de vista, i en aquest sentit sí que soc una mica pessimista, em sembla que necessitem una sacsejada, perquè tal com estan anant les coses no ens estem adonant que estem transformant massa el planeta i d'alguna forma pues, al final acabarem nosaltres mateixos doncs, rebent les conseqüències.
Uh-huh. El que entens, pel que dius, entenc que aquest llibre va dirigit a tothom, o sigui, no has pensat en un perfil determinat de persona.
Al revés, és un llibre que espero que es llegeixin tot tipus de persones, una persona que està pues, en el banc, una persona que està treballant, pues, com diria jo, pues, no sé, de logística d'un supermercat, o una persona que sigui universitària, tot, absolutament tot tipus de persones. De fet, he intentat fer que el llibre sigui el més digerible possible dintre de la indigestió de dades que hi ha dintre.
Mm-hmm. El Sergi Rossi és escriptor, és biòleg, però el que més ens interessa a nosaltres és que és submarinista. Per tant, això, home, és un element molt important. Imagino que t'ha ajudat molt a escriure un llibre, no? Veure amb els teus propis ulls realment els disbarats, les desgràcies doncs, que deus haver pogut veure, no?
Sí, la veritat és que moltes de les coses les he vist de primera mà, inclús pues, això, estats de degradació bastant considerables en determinades zones, altres que estan millor, però sobretot el fet de, durant les darreres 3 dècades, que és quan realment jo pues, he pogut ficar-me a l'aigua i mirar una mica amb els meus ulls alguns dels processos de transformació, jo podria dir, doncs que inclús en un període tan curt com 3 dècades he vist que les coses en determinades zones, com el Cap de Creus, per exemple, han canviat de forma bastant dràstica.
Aquesta zona és especialment de les millors que tenim a Catalunya. Dic això perquè com deuen estar les altres, no?
Sí, la veritat és que el Cap de Creus és una zona, a part que és una zona meravellosa, i és una zona que ha patit, home, uns canvis bastant considerables, no només en les últimes 3 dècades, sinó que inclús abans. El fet que hagin desaparegut determinat tipus de... A veure, que hi hagin menys peixos o que hi hagin unes praderies de fanerògames que estan en determinades zones en un estat de salut raonable, en altres doncs, no tant, és tot fruit d'una ingerència directa o indirecta de l'ésser humà. Poden ser coses indirectes, com doncs, escalfament de les aigües, canvis, per exemple, a el que seria determinat tipus d'espècies invasores, etc., i altres que són directes, o sigui, són doncs, sobrepesca, tota l'activitat, moltes vegades l'activitat turística també ha tingut la seva empremta en tota aquesta zona, i l'equilibri és difícil, l'equilibri jo no he dit mai que sigui fàcil ni que hem de tornar una altra vegada a pensar en tornar com era les coses abans de fa 50 anys, això és impossible. El que sí que és veritat és que es pot fer molt millor del que estem fent.
I això precisament t'anava a preguntar, a banda de llegir el teu llibre, què creus que s'ha de fer així grans trets perquè la gent es consciencia una mica de l'estat dels mars?
Pues mira, l'educació és una cosa que és bàsica, ja ho hem dit mil vegades, però no només l'educació dels nens, que estem molt com entre cometes, i això ho diré, que és que ningú s'ofengui, entre cometes, de les persones que estan directament implicades en aquestes tasques. És la més fàcil, la dels nens, és a dir, és la més fàcil en el sentit que, amb tota la seva dificultat, doncs sempre se'ns estem dirigint directament als nens, i, ostres, pues és una eina, una tasca que s'ha de fer obligatòriament, perquè ells han de tenir més consciència, i a vegades tenen més consciència que nosaltres, però sense estem oblidant d'altres actors, és a dir, la gent pròpia que viu, per exemple, en àrees protegides, com el Cap de Creus mateix, gent de Llançà, gent de Cadaqués, gent de Port Lligat i gent, per suposat, de Roses. Aquesta gent també s'hi ha d'explicar les coses. Per què protegeixes un espai? Per què deixes fer unes coses i no deixes fer unes altres? I després la gent que també és consumista d'aquestes zones de forma directa o indirecta. Aquesta gent també se li ha d'explicar les coses i s'ha de fer el millor possible.
En qualsevol cas, sí que és cert, doncs, que ara els nens tenen molta més informació, els hi donem molta més informació, els aconscienciem molt més. Això no ho feien amb nosaltres. Nosaltres hem estat una generació, doncs, que de cop i volta ens hem trobat, doncs, amb el pal de dir que l'ecosistema s'ha de conservar i realment, doncs, estan molt malament les coses. Dic això perquè, home, aquesta educació que ara s'està fent, aquesta tasca que s'està fent envers els nens, probablement, dic probablement, donarà els seus fruits més endavant, no?
Sí, el que passa que també hem de ser capaços de reaccionar ara, és a dir, hem de ser capaços d'intentar conscienciar la gent ara i no esperar la generació, és a dir, els 20 anys que se suposa que han d'esperar nens de 8-10 anys per realment començar a tenir les rendes de l'assumpte, és a dir, si esperem en algunes coses serà massa tard, sempre escala humana, eh? Sisplau, això és una de les coses que també vull deixar molt clar. La gent s'obsessiona molt en que el mar o altres ecosistemes estan morint, i tot això, amb sinceritat, són tonteries, no s'està morint res, s'està transformant. El mar té per davant centenars de milers, milions, centenars de milions d'anys per transformar-se una altra vegada. El problema és nostre, és a dir, el que sí que és veritat és que aquests, a part d'aquests nens que són fonamentals i que s'ha de continuar i s'ha de potenciar, s'ha d'incentivar moltíssim aquesta tasca d'informació, molts d'ells inclús tenen més informació que nosaltres. A vegades et quedes com, saps, com desorientat en aquest sentit. Doncs, home, al final també penses, home, però intenta explicar també a la gent què està pagant els impostos, de què va tot això, perquè si no al final serà un problema. En realitat, una mica el llibre està dirigit també molt, molt a aquesta gent, no només a la gent que pugui estar conscienciada, sinó a la gent que no sap del tema i que vol saber realment què passa amb el mar.
Què passa amb el mar? Voleu saber-ho? Doncs aquí teniu aquest llibre, El planeta azul, un universo en extinción. Un llibre, tal com diu el seu autor, el Sergio Rossi, un punt, un pèl alarmant, però que ell ha estat i ha intentat reflexar el que és la realitat. Submarinista, dèiem abans, aprofitem, doncs, ja que parlem amb un submarinista més en aquest espai de ràdio, perquè ens recomanis una immersió, Sergi, d'aquí de la vora de Catalunya, de la Costa Brava, per exemple.
Mira, una immersió que és realment molt maca, molt, molt maca, per gent una mica experimentada, és la de la Massa d'Oros. També es deia la rata, però a mi no, la rata no m'agrada gens. La de la Massa d'Oros a Cap de Creus, a Cadaqués, que és la punta més extrema dels Pirineus, de fet és ja l'última, és com dient que l'última part dels Pirineus que surt una altra vegada, la façana que està de cara a l'est, és a dir, la façana que dona cap a mar obert, aquesta immersió és realment molt interessant, molt maca, és una immersió que tu la poses tot lo difícil que vulguis, en el sentit que tu pots baixar pues, a 15, 20 metres, 30 metres i trobes coses molt interessants, i pots baixar més si realment estàs preparat i tens un bon equip i un bon entent amb la gent, pots baixar fins a una profunditat pues, bastant considerable. Aquesta és realment molt, 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 molt maca i molt interessant.
I l'altra cara de la moneda, alguna immersió que hagis vist verdaderes destrosses o verdaders estats deplorables del mar?
Bueno, especialment totes aquelles fetes a prop de Barcelona. Aquestes, no només al costat del port, per suposat, sinó inclús... A veure, al costat del port t'ha de dir que, de fet...
Home, s'està regenerant la cosa, no?
Exacte, s'està a poc a poc regenerant. Però hi ha altres zones, més cap al Garraf i tal, que realment, doncs, estic convençut que abans eren... podien haver arribat a ser molt maques i ara, doncs, bueno, estan realment... Es veuen molt, molt, molt degradades.
Doncs aquesta és la visió, el planeta azul, un universo en extinción, aquesta és la visió del Sergi Rossi. Gràcies per ser amb nosaltres, per acompanyar-nos i felicitats per al llibre. Gràcies, bon dia.
Gràcies.
Hola, soy Javier Nart.
Soy Blanca Fernández Ochoa.
Soc l'Eduard Ormella.
Soy Santiago Acosta.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal. Si Menorca és el teu destí, Salgada Aibin serà el teu centre. Sota la nova gerència de Fernando Roger i José Moya, directius de Blue Sea Sub Menorca. A 4 quilòmetres de Sant Lluís, a la urbanització de Salgà, a tocar del mar, t'oferim tot el que pots demanar. Formació, botiga, equips de submarinisme i embarcacions que et portaran als millors punts d'immersió, com l'Illa de l'Aire o l'Escull Rafalet. Salgada Aibin, centre 5 estrelles Padi, un nou concepte per un submarinista exigent. Vine i descobri les millors immersions, no t'ho perdis. El fons marí t'espera. Visita el nostre web www.salgadiving.com. Descobreix la verdadera Menorca submergida. Salgà Diving, com a tu, ens apassiona el submarinisme.
Padi, innumerables especialidades dentro del buceo. Bucea con nosotros en L'Estartit, La Sirena, Xaloc, Poseidón, Acuática, Kings, Calypso, Medaqua y El Rey del Mar. Padi, algo más que buceo.
This is Jean-Michel Cousteau. I wish to everyone who is listening at Tora Costa.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Aquí seguim, recta final d'aquesta edició de A Tota Costa. Fa uns instants parlàvem amb el Sergio Rossi sobre l'estat i sobre la salut dels nostres mars i oceans i feia una al·lusió a les costes del Garraf, eh? Bé, ell deia doncs, que no estan en les condicions que han d'estar i hem de fer una petita rectificació perquè amb tan sols un any el fons marí doncs, de Sitges en concret Ha millorat gràcies a la ubicació d'estructures artificials, dels anomenats esculls artificials, esculls de formigó. Fem una petita rectificació perquè aquesta situació deplorable que ha estat, com sempre, bàsicament sempre, els fons marins d'aquesta costa del Garraf, doncs ara, a poc va millorant gràcies a aquests esculls de formigó, Sara.
Doncs així anem a explicar una mica. La biodiversitat en el fons marí del Garraf podria estar millorant, com deies, un any després del fondeig de 24 esculls de formigó a 19 metres de profunditat per crear un ecoparc marí enfront de les costes de Sitges en un projecte concebut per afavorir la restauració d'un ecosistema degradat per activitats humanes com la sobrepesca i la contaminació. Com mostren unes imatges submarines obtingudes el passat 11 de juny per l'associació Promar, un any després del fondeig de 24 esculls de formigó, la biodiversitat de la zona sembla haver augmentat gràcies a una iniciativa que persegueix promoure la posada, refugi, alimentació i reproducció d'espècies marines i d'interès pesquer, així com fer un seguiment científic de l'efecte dels esculls en l'ecosistema marí. Per poder confirmar l'èxit del projecte, liderat per l'ONG ambientalista Acció Natura, caldrà esperar, però, els resultats de la seva avaluació contínua a càrrec de l'associació Promar i amb la col·laboració del Consorci Colls Mira el Peix i d'Acció Natura.
Doncs, efectivament, anem a parlar d'aquest tema i anem a saber com estan aquests fons marins d'aquesta costa del Garraf, d'aquesta costa de Sitges, una zona habitualment no molt freqüentada per submarinistes, però espero que al llarg dels anys doncs, sigui un destí com a mínim atractiu. Avui en volem parlar i ho fem saludant aquest matí dissabte a l'Òscar Montferrer. Ell és membre precisament d'aquesta associació que feia al·lusió a la Sara, Associació Promar. Òscar, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Potser fa un any, potser és massa prematur, no?, per valorar aquesta efectivitat d'aquests esculls o no?
Sí,
En termes biològics, un any realment és molt poc temps, perquè a més cal tenir en compte que la creació o la generació de vida segueix un procés que està estudiat, que està pautat, que està delimitat, i que aquest procés consta d'unes etapes i a més està completament en mans del que és la natura. Això és un procés que no es pot accelerar i que no es pot incentivar ni es pot intensificar més enllà de posar les condicions necessàries perquè aquest procés engegui. En el cas de les costes del Garraf, aquest detonador o aquest punt d'arrencada ha estat la immersió d'aquests esculls artificials.
Anem a començar de zero, si et sembla. Anem a saber una mica què és exactament i quina és la vostra activitat des d'aquesta associació Promar.
Nosaltres som... L'associació Promar bàsicament està formada per una colla d'amics que des de fa ben bé 10 o 12 anys que estem implicats en diferents activitats de tipus mediambiental, seguiment de la posidònia, seguiment de l'alga invasora Caulerpa racimosa. Hem anat fent cosetes i sempre en relació amb el medi ambient, en l'àmbit marí. I aleshores fa un parell d'anys vam decidir donar una mica més de cos a la feina que fèiem i constituir-nos en associació. Aleshores, des de l'associació, en el cas concret dels esculls, doncs el que fem són immersions sistemàtiques cada dues setmanes i documentem el procés aquest que et deia, no? O sigui, des del primer moment en què eren boles de ciment absolutament pelades i com de mica en mica ha començat a posar-s'hi vida.
Mm-hmm. Per què aquesta zona, no? Perquè un a priori pensa, home, uns esculls artificials anem-los a posar en una zona inicialment doncs més rica, no? Quan a fauna i flora, per què la poseu en aquesta zona del Garraf, que realment és una zona, crec, molt sorrenca, no?
Precisament perquè és una zona molt sorrenca.
Ja.
Els trams que es podrien considerar sans, per dir-ho d'alguna manera, perquè en biologia sempre tot és molt relatiu, però per entendre'ns, els trams que es poden considerar sans de la costa del litoral català més o menys tenen un punt d'equilibri entre les diferents espècies que hi viuen, que ja s'han anat amollant a cadascuna de les circumstàncies variants que hi han tingut. Però sempre partint de la base que hi ha hagut un escenari, una biomassa, que els ha permès tirar endavant, establir-se com a poblacions residents i generar tota la cadena de vida que va des de l'animaló més petitó fins als grans predadors que s'acosten en determinades èpoques de l'any a alimentar-se. En el cas de les costes del Garraf, el que hi ha és una àrea sorrenca, molt, molt gran, perquè de fet és el perfil clàssic d'aquesta costa, uh-huh. I és aquí on es necessita una empenta, un estímul per començar a generar vida. O sigui, es tracta d'afavorir que on fins ara no hi havia una abundositat de peixos, on no hi havia una gran varietat d'espècies, i puguin trobar i es creïn punts de generació de vida. Uh-huh. El fons sorrenc té vida, té unes característiques molt determinades i acull una determinada fauna, però només aquesta determinada fauna. Des del punt de vista biològic, el fons sorrenc no és un escenari versàtil. La submersió d'aquests esculls artificials una mica el que busca és incrementar la versatilitat d'una àrea que no tenia gaire varietat i, per tant, no oferia gaire possibilitats a espècies que no estiguessin estrictament adaptades a viure en el pla.
Sí. Crec que en aquest cas també ha tingut molta força pel fet de que es tirés endavant aquest projecte la Cofradia de Pescadors, no?
Sí. Els pescadors, les coses s'han de dir quan es fan malament, però també s'han de dir quan es fan bé. Els pescadors són els que, en certa manera, els que més coneixen el mar, biòlegs a banda. Però l'experiència quotidiana la tenen només ells, perquè són els que pràcticament surten cada dia, són els que el naveguen, són els que, fent una petita metàfora, els que li prenen la temperatura de manera quotidiana. I, per tant, són els primers que han detectat que allà doncs, hi fallava alguna cosa o no hi havia tot el que hi havia d'haver. En aquest sentit, han actuat com a element d'alerta, com a element de conscienciació o com a element de certificació. Això, d'una banda. De l'altra, també és cert que la Confraria de Pescadors, però qualsevol Confraria de Pescadors, perquè en això de fet és la seva feina, els interessa que hi hagi punts en què el peix es desenvolupi de manera natural, perquè el fet que hi hagi peix és el que a ells els permet incrementar el seu nombre de captures.
Mm-hmm. Aquest és un dels objectius, o si no l'objectiu més important, crec, no? Jo no sé si també teniu la possibilitat o com a objectiu al final del camí veieu un possible parc marí per la pràctica del submarinisme.
Es contempla, però es contempla per més endavant, perquè ara com ara, en els primers estadis d'aquest procés d'implantació, la veritat és que comença a haver-hi vida i comença a ser curiós de fer-hi una passejada, però la veritat és que s'ha de saber una mica què hi trobaràs, perquè encara no ofereix espectacles de la natura com es puguin trobar en altres punts de la Costa Brava. De tota manera, sí que és cert, vull dir, aquests 24 mòduls, de fet, són la primera de les fases, perquè el que està previst és eixamplar el radi d'escampament d'aquests mòduls i crear una àrea molt més gran que no pas la que ara està treballant, aquest treballant, entre cometes. Evidentment, quan tot això estigui submergit, quan la vida hi hagi arrelat, quan els peixos hagin tingut la sensació que aquella àrea és per a ells una àrea segura, aleshores sí que serà interessant baixar-hi i fer-hi una passejada perquè hi haurà molta cosa per veure.
I això quan passarà? Quan teniu previst que hi hagi resultats més evidents?
Molts anys. No se sap exactament perquè la implantació de la vida en el mar és lenta, és molt lenta. Penseu que fa un any que s'havan submergir aquests esculls, eren esculls de ciment pelat, ara comença a haver-hi els primers líquens, les primeres esponges, però això només és una capeta, és una epidermis que recobreix el ciment i a clapes, és a dir, no tots els mòduls estan completament recoberts, perquè en la vida marina sempre es produeix l'efecte crida. El més petit crida el que és una mica més gran, aquest el que és una mica més gran, i aleshores vas des de l'animal més petit fins al més gran de tots. Uh-huh. Ara encara estem comprovant que hi ha vida molt petita, peixos molt petits, esponges, amb poc, relativament poca superfície de cobertura, però aquest és el procés, és a dir, no és incorrecte que això sigui així. De fet, en l'últim cens que s'ha fet, per aprofitar el primer any d'immersió d'aquests mòduls, ja s'han censat 19 espècies diferents només de peixos. N'hi ha 3 que són les predominants, però n'hi ha altres 16 que ja s'hi poden trobar de manera habitual. I aquesta primavera, quan la primera pujada forta de temperatures que hi va haver, voltant pels esculls també vam poder trobar peixos lluna. Això és un bon senyal perquè vol dir que la vida gran comença a percebre que allà hi ha un lloc a què val la pena acostar-s'hi.
La qualitat de l'aigua en aquesta zona com és?
En el litoral català, i generalitzant molt i potser cometent un error en fent-ho, hi ha dues àrees, el que seria la Costa Brava, que està marcada per un fons rocallós, i per sota de la Costa Brava, que està marcada per fons sorrencs. Els fons rocallosos, l'haver-hi relativament poca sorra, tendeixen a mantenir-se més nets, perquè necessiten que hi hagi molt de moviment del mar per embrutar-se. En els fons sorrencs passa exactament el contrari. Aleshores, en les costes del Garraf ens trobem aigües que podríem dir-ne estacionals. Ara estem tenint aigües netes, i això és molt interessant, especialment per la posidònia, que és una planta que necessita llum per viure i per viure bé, però, com acostuma a passar cada any, perquè a més el clima mediterrani és el que és, al novembre, si entren llevantades, si entren fortes, aixecaran sorra i ben bé fins al gener o al febrer no tornarà a haver-hi aigües netes.
Mm-hmm. En fi, nosaltres avui volíem fer un balanç, no? Ho vam fer fa un any quan s'estaven col·locant aquest escull artificial i un any després doncs, hem volgut saber quin és l'estat, no? I la tendència, home, doncs és bona. Tant de bo doncs, hi haguessin molts punts en el nostre litoral català, que bona falta li fa doncs, que es poguessin instal·lar doncs, aquests esculls artificials pel bé d'aquest àmbit marí. Ens ho ha explicat tot plegat l'Òscar Montferrer, membre de l'associació Promar. Òscar, gràcies per ser nosaltres. Si teniu alguna sorpresa, ens en manteniu informats, eh?
T'apuntarem a la nostra agenda de contactes.
Molt bé, sou els nostres ulls. Gràcies, Òscar, fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, molt bon dia.
A tota costa.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones. 100% informació, 100% serveis, 100% programes, canals temàtics, ràdio a la carta, destacats, retransmissions, graelles, notícies. 3w.radioestel.cat, 100% Ràdio Estel.
Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta informació subaquàtica, tanquem aquesta edició de A tota costa. Nosaltres, en qualsevol dels casos, si així ho voleu, us acompanyem fins la 1 en punt de la tarda, això sí, amb temàtiques totalment diferents, gastronomia i enologia, en uns instants, en aquesta sintonia de Ràdio Estel. De seguida tornem a ser amb tots vosaltres. Ara mateix us deixem amb l'agenda cultural. Barcelona.